Dos minuts que passen d'un quart de dotze, avui a l'Espai Un Altre Punt de Vista, volem parlar d'una salut que sovint ens passa per alt, però que d'ella depèn, en última instància, que tota la resta funcioni. Parlem de la salut emocional. Clar, n'hem de tenir cura i ens calen eines per aprendre a calmar emocions difícils i és per això que avui hem volgut convidar al programa a l'Eva Bach. Ella és pedagoga i escriptora. Eva, bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, Mercè, moltes gràcies a vosaltres.
L'Eva Bach és una de les pioneres a la introducció de l'educació emocional i el creixement personal en els àmbits educatiu i familiar a casa nostra, a Catalunya, i ella també és autora del llibre Com cuidar la salut emocional, 100 eines per calmar les emocions difícils, que havia de ser, Eva, una guia del benestar de l'editorial, per cert, Plataforma Actual. Clar, abans de fullejar el teu llibre, Eva, si et sembla, parla'ns de què són, per tu, les emocions i la salut emocional, Eva.
Mira, d'entrada, la salut emocional és una salut bàsica que repercuteix, com has dit abans, en totes les altres, en la mental, en la relacional i social, i moltes vegades, molt sovint, també en la física, perquè ens fa somatitzacions o ens ocasiona malestars, a vegades orgànics, també. D'altra banda, ha estat la gran oblidada de la pandèmia. Això és així. I ara n'estem patint les conseqüències. I els trastorns emocionals, també és molt important dir que no són trastorns mentals, però s'han de cuidar les crisis i els daltabaixos emocionals, les sacsejades, precisament perquè no hi derivin. Perquè a base d'anar descuidant aquesta dimensió, sí que pot derivar, com dèiem, en problemes en altres saluts, en la mental i en altres.
Clar, fixa't tu, Eva, que bé, perquè explica'ns què passa si descuidem, ara tu deies, no? Si descuidem aquesta salut emocional, què ens pot arribar a passar?
Bueno, si descuidem aquesta salut emocional, primer hi ha una desconnexió de nosaltres, perquè fem coses que potser no són adaptatives, no ens ajuden, ens perjudiquen, ens fan estar malament, però no sabem per què les fem, què és el que estem sentint, què ens porta a fer allò, quina necessitat, abans em deies, defineix les emocions. Clar, les emocions, hi ha moltes definicions i no hi ha un acord general amb què són, hi ha moltes maneres de veure-les, però una de les coses que són les emocions és que ens parlen de necessitats vitals i de coses importants que hem de mirar, que han de ser ateses, que han de ser escoltades. Si no ens escoltem per dintre, ens desconnectem de nosaltres. I a la vegada ens desconnectem de les altres persones, perquè jo no puc connectar en cap sentiment, en cap patiment, en cap necessitat d'una altra persona que jo no em permeti, em validi i escolti i atengui amb mi mateixa. Si jo passo per sobre del que jo necessito, amb l'altre li diré aguanta't quan et passi alguna cosa.
Ara ho deies també, Eva, que arran de la pandèmia n'hem parlat més de la salut, però fins fa poc, clar, la salut emocional era un tema que la veritat no s'abordava, o molt poquet. Per què creus que durant tant de temps li hem donat l'esquena, li hem girat la cara?
Perquè, mira, hi ha moltes raons. Primera, que no sabíem fins a partir dels anys 90, no sabíem que les emocions fossin tan importants per l'equilibri i la salut com a partir d'aquesta dècada última del segle XX va descobrir la neurociència. Això d'una banda. Llavors ens falta aquesta cultura social. Ja ho sabem, però encara no ho practiquem així perquè és molt nou, diguéssim, tot això encara. D'altra banda, jo crec, penso, i en el llibre ho dic, que ens resulta més fàcil prendre'ns la pastilla que ens anestesia dels malestars, no? L'analgèsic emocional que fa que no haguem de pensar en allò que ens incomoda, que no pas fer l'esforç de créixer i d'aprendre a viure o a gestionar el que ens passa d'una altra manera.
Clar, doncs un bon mapa, podríem dir, per trobar aquest tresor, que és la salut emocional, és el llibre que ens vens a parlar avui, Eva, Com cuidar la salut emocional, 100 eines per calmar les emocions difícils. Dius que és el llibre, que també ens ha cridat l'atenció, que t'ha costat més d'escriure dels 12 que has publicat fins ara.
Sí.
Per què?
Perquè ha estat barrejat amb un... Jo també he estat afectada per totes les coses que ens han passat durant la pandèmia I primer vaig haver de fer molt servei d'emergències emocionals a famílies, a escoles, a tothom, que tothom em trucava i em buscava demanant eines, tothom demanava eines, i al final doncs vaig patar jo també, no?, amb aquest estrès que hi havia per tots cantons, tant laboral com personal, per tota la situació que estava passant. I aleshores doncs va ser un llibre que vaig tenir els meus dubtes de si valia la pena publicar-lo pel moment en què jo l'estava fent, en moment de crisi també, meu personal. I aleshores la veritat és que la gent que el va mirar des de fora, la meva gent, les persones més properes, em van dir, no, si és molt bon llibre, però jo no estava ni amb la força ni amb les ganes de treure'l, de publicar. Has d'estar amb una energia determinada per treure un llibre. I això va ser molt bo perquè, clar, després tot aquest procés personal que jo he fet i que per sort, gràcies a Déu, he superat, doncs m'ha permès que el llibre tingui una profunditat que no hauria tingut sinó perquè després li vaig fer una revisió a fons després de tot aquest procés. Va trigar més, però té un abast que no hauria tingut si no.
Per cert, Eva, un llibre que comença amb una metàfora plena de purpurina. I que està molt bé per entendre el poder que les emocions tenen a la nostra vida. La pots compartir amb els nostres
oients,
sisplau? Sí, tant.
Està inspirada en un vídeo sobre intel·ligència emocional, que a més sí. El poso a la cita. Aquesta imatge em va resultar molt il·lustrativa. I és clar, imaginem un pot que tingui purpurina amb aigua, un sí. Pot de vidre tapat amb purpurina a dins, i què passa si l'agitem? Doncs que la purpurina s'escampa per tot el pot. Doncs en aquests moments tenim moltes persones que estem així o que estan així, com amb totes les emocions agitades, escampades per tot el seu ser i sense saber on han d'anar a parar. Llavors les eines, el sentit que tenen és que ens ajuden a que tot això es calmi i es torni a dipositar al fons del pot.
Claríssim.
I això és clar, i això és el que ens permet actuar amb empatia, amb assertivitat, tenir una escolta, un respecte, perquè quan estem agitats tot això no és possible o és molt difícil.
Clar, i és el que tu dius, que quan estem tan agitats és que no podem pensar clar.
No,
no, Eva?
No. Llavors... hi ha el segrest emocional que clar. Es diu, no? Quan l'emoció... Hi ha una diferència entre tenir emocions o que les emocions ens tinguin. No? Llavors, el procés que hem de fer de creixement és per apropiar-nos nosaltres d'allò... Quan nosaltres posem consciència en allò que sentim i posem una llum que és d'autoconeixement i que aquesta llum ja és, diguem-ne, balsàmica i amortiguadora d'aquesta agitació. Ja fa que la purpurina comenci a davallar en el moment en què en som conscients. Només que tu diguis, estic agitada, ja és molt millor que estar-ho i molt més madur que estar-ho sense saber-ho.
Per cert, el llibre també ofereixes, ho hem dit, aquestes 100 eines, no? Aquest bàlsam per calmar aquestes emocions difícils.
Sí.
Et volem preguntar, què és una eina, Eva, i si cadascú ha de trobar la seva pròpia eina o totes 100 serveixen per tothom?
Doncs mira, primer, una eina són recursos que ens ajuden a quatre coses, que amb això també hi ha molta confusió. Ens ajuden a connectar, i evidentment les eines necessiten un espai, un temps, i si són nens o adolescents necessiten a més de l'acompanyament d'una persona adulta. Està claríssim, això. Llavors, les eines són recursos, que pot ser un conte, per exemple, ara feia referència a criatures, doncs mira, una eina és un conte, no?
Sí.
Un dels que més coneixem i més poderosos. Llavors, ens ajuden a quatre coses, ens haurien d'ajudar a quatre coses. La primera, connectar amb allò que sentim. La segona, a expressar-ho, a poder-ho compartir, a poder-ho treure fora, perquè no es quedi dins, perquè si no llavors es relega l'inconscient i des d'allà ens tenen, ens s'apropien de nosaltres.
Ens segresten.
Clar. La tercera, a calmar-ho, és a fer aquesta brillantina, aquesta purpurina que es torni a posar al fons. Però aquí moltes vegades no s'acaba. Nosaltres pensem que quan ja m'he calmat ja s'acaba, però si hi ha una emoció o un tipus d'emocions que es van repetint davant de les mateixes situacions o de situacions similars i sempre ens generen malestar i no hi ha manera de que puguem, s'ha de fer una quarta cosa, que és extreure'n coneixement, comprensió de mi mateixa per poder-ho transformar, per poder-ho integrar o per poder acceptar que allò és un perfil molt meu que potser em costarà de canviar, però si ho sé, hi podré posar un toc d'atenció i de regulació.
És molt interessant, l'expliques al llibre, com cuidar la salut emocional, 100 eines per calmar les emocions difícils, Eva, perquè d'alguna manera la teva obra ens convida a integrar, ara que deies, com aquesta fase final, no? D'integrar-ho, aquest coneixement, la nostra vida, el nostre dia a dia, però també és curiós el fet de divulgar el que aprenem per ajudar els altres. Abans parlaves d'aquesta empatia, no? Perquè podem dir que és un llibre, Eva, que ens ajudarà també a ser d'alguna manera més empàtics, més sensibles, per poder entendre més amb la gent que ens envolta, que ens rodeja.
I tant, i tant. I per descomptat, és el que dèiem al principi, que si tu no et coneixes a tu, doncs no podràs ajudar a ningú en res que tu humanament no et sigui proper, no et ressoni. Et passarà per alt si tu no et permetes la tristor o expressar el dolor que tens en determinat moment del viure, perquè el viure em porta, doncs no podràs acompanyar el dolor del viure d'altres, no en sabràs, no permetràs. És a dir, és així. Abans em deies una cosa, i és si les eines eren totes vàlides per tothom. No, precisament el fet de posar 100 eines és perquè puguem trobar les que més bé ens van, perquè no tothom li van bé les mateixes. Hi ha persones que es faran 4 respiracions i es calmaran, i altres hauran de fer una cosa més contundent a nivell corporal.
I ara també pensava, no?, que moltes vegades també és com molt difícil identificar aquestes emocions, no?, que ens venen. De fet, una paraula que destaques al llibre, importantíssima, jo crec, i en moltes ocasions, és la de suficient. Per què és tan important que l'anem repetint, aquesta paraula, suficient, una vegada i una altra? Té alguna cosa a veure amb els límits?
Sí, és fantàstic, suficient, perquè d'emocions no ens confonguem. Hem passat de dir deixem-les al marge i zero emocions, que no hi siguin, que ens destorben, que ens fan anar malament, això sabem que no és cert, la neurociència ens ha dit que no, a, vinga, impactes emocionals, a crear emocions, no?, a produir-ne pel consum d'emocions, fins i tot, no?, que ens facin subidons d'aquests, sí, que necessitem un darrere l'altre, perquè si no, què fem, no? Si s'acaba un, vinga, un altre.
Volem,
no?,
un altre, aquesta addicció.
Aquesta,
no?,
cosa, aquesta, sí, addicció, coses emocionalment, sí, fortes. Llavors, no, necessitem en la mida suficient, i això és molt maco, perquè de totes, el suficient. Si jo tinc molta por, jo no sortiré de casa si tinc un excés de por. Però si no en tinc gens, sortiré i travessaré de qualsevol manera. Si jo tinc molta ràbia, aniré per la vida trepitjant els altres. Però si no en tinc gens, mai em deixaré trepitjar. Si jo tinc molta tristesa, no podré amb la meva ànima. Si no en tinc gens, no entendré la tristesa dels altres i del món. Jo dic que l'única excepció és l'amor, perquè l'amor, podem dir, bastant tirant a molt, més que suficient. A més, està darrere de totes les emocions, perquè al final el que em fa sortir al carrer anant amb compte, al final no és la por. El més maco que em pot fer sortir al carrer anant amb compte és cuidar el tresor de la vida que tinc. I llavors és l'amor a la vida. I l'amor, bastant tirant a molt, perquè si en tinguéssim excés, a mi no em sona bé dir tinc excés d'amor. No, en tinc molt. No, però excés, hasta sona una mica malament.
Mira, escolta, sembla que gairebé hagis llegit el guió de l'entrevista, perquè la primera pregunta que anàvem a fer és justament el poder de l'amor, no?
Sí.
Com l'eina que mai ens ha de fallar, no?
Sí, perquè a més en el llibre hi ha moltes classificacions, igual que et deia que no hi ha cor en definir les emocions, tampoc n'hi ha en quines són les bàsiques, hi ha moltes classificacions diferents, i n'hi ha moltes que no li posen l'amor. I a mi l'amor és evident que és el principi de la vida, és un impuls bàsic, és un valor, és una energia primordial, però l'amor també té un vessant d'emoció, i tant que té un vessant d'emoció.
Hem parlat de l'amor, ara parlem, si et sembla una mica, Eva, de la música. Escoltant l'obertura de Tannhäuser de Wagner, clar, Eva, sabem que aquesta música tu la fas teva, no?, a les teves teràpies. Quin és el poder sanador de la música?
Sí, m'ha fet emoció això, perquè l'he posat en moltes formacions, en moltíssimes. Quin és el sentit? Doncs que demostrar que l'emoció és absolutament singular i la mateixa situació provoca emocions molt diferents en persones diferents. Jo poso aquesta peça i dic què us genera, i hi ha de tot. Hi ha qui s'excita, qui diu que no li agrada, que li incomoda, hi ha qui li genera tristesa, hi ha qui li motiva i li genera com un impuls, entusiasme, alegria, hi ha qui l'associa a Wagner i la relació, qui coneix pues, el que es diu de Wagner, el nazisme, sí. Tot això, i llavors la rebutja perquè la coneix i tal. És a dir, una mateixa peça musical doncs genera emocions absolutament diferents en persones diferents.
El llibre parles també de moltíssimes tècniques per calmar aquestes emocions negatives. Ahir va des de la meditació fins a la dansa, també a l'esport, no? Recomanes massatges i l'art, en majúscules, no? Si tu t'haguessis de quedar amb una, amb quina seria?
Mira, jo no puc escollir-ne una de sola, però perquè de totes les que poso, sinó que n'escolliria, diguem-ne, una que és transversal a totes, que no és la respiració, que sí, que també ho és, transversal, sí. Perquè és un element bàsic per calmar
necessari,
les emocions,
sí.
Sempre, però jo em quedaria sempre amb aquest acompanyament proper d'alguna persona que ens estimi, que ens estimem, o a vegades d'algun professional que també ens pugui donar un cop de mà, perquè dic, igual que anem al metge i ens fem revisions físiques, doncs també necessitaríem aquestes emocionals. Però per mi la proximitat d'algú, el poder-ho compartir amb alguna persona, sigui el que sigui, perquè si parlem d'un conte, estem parlant d'algú que, amb qui podem compartir aquella història. Si parlem de meditació, imagina la meditació en grup, que té molta més força que individualment. És a dir, el fer-ho en grup, a mi em sembla una dansa també en grup o així, jo penso que és que té una força, o un compartir emocions, un dibuixar emocions, un fer un puzzle de les emocions amb nois i noies, com proposem fer a vegades amb la Montse Jiménez, doncs tot això, el fet de que hi hagi l'altre al costat, o acompanyant, o sostenint, o que puguem recórrer si ens fa falta, em sembla que és la base de totes les eines.
Ara m'has fet pensar, perquè moltes vegades ara deies això, doncs si ens fem un esguins, anem al traumatòleg, no? Si ens fa mal el cor, doncs o tenim problemes cardiovasculars, doncs anem al cardiòleg. Si ens fa mal, diguéssim, mira, les emocions, hem d'anar al psicòleg. Per què creus que a vegades ens fa vergonya? No? No sé si tens aquesta percepció.
Sí, dir, sí, sí.
Vaig al psicòleg, vaig a teràpia.
Al psiquiatre.
Jo
durant el meu procés personal he consultat i he tingut molt a prop, i sort n'he tingut un amic psiquiatre que m'ha ajudat moltíssim. I dius, ostres, et dediques a les emocions i tant, vull dir, com si una metgessa no es posés mai malalta, no sé, no? És a dir, està molt estigmatitzat i pensem que qualsevol tema de desajust emocional és un tema mental, que a més tampoc hem d'estigmatitzar lo mental, com ho fem, no? Llavors crec que, per sort, també moltes persones han començat a sortir de l'armari en aquest sentit i a dir, bueno, no passa res, jo tota la meva vida, per fer la feina que faig, des de que em dedico a les emocions, que és ja des de l'any 95-96 més o menys, que vaig començar seriosament amb aquest tema, he necessitat consultar especialistes i ajuda terapèutica de tant en tant, perquè si no podria fer la feina que faig ni la podria fer com la faig. Tant això és indispensable.
I Eva, suposo que estaràs totalment a favor de la salut emocional a les escoles, com l'hem de fomentar, com l'hem de treballar. Per què creus tu que és tan important, doncs, parlar d'emocions durant la infància i fins i tot introduir la salut emocional, no?, en el ventall d'assignatures escolars més clàssiques, per dir-ho d'alguna manera, per dir-ho, no sé, si ho veus bé o què s'hauria de fer?
Per sort, a Catalunya tenim moltes escoles que han emprès iniciatives serioses i ben fonamentades d'educació emocional. I és bàsic perquè l'Alice Miller ho diu, que si una criatura no troba un espai on expressar el que sent, anirà construint un fals jo, expressarà, o sigui, se'ls posarà una màscara.
Una màscara, no?
Exacte.
Una careta.
Expressarà només allò que és ben acollit, sí, o és escoltat i acceptat per l'entorn, però això, aquesta màscara que s'haurà de posar, li generarà un gran patiment intern. I aquest patiment intern anirà passant de generacions en generacions, quan aquesta criatura, si un dia té fills o filles, i llavors genera aquesta desconnexió que dèiem al principi, que si jo em desconnecto de mi, de la meva essència, em desconnecto profundament dels altres, també dels que m'envolten. Aleshores, des de petits... A més que és molt agraït fer-ho, des de que les criatures són petites, els ensenyem les parts del cos, i jo ara tinc una neta que té 16 mesos.
Felicitats, enhorabona.
Sí, moltíssimes gràcies. I li ensenyo que tenim el cor d'estimar i que sentim coses, i és igual. I ella va captant coses, i ara agafa coixinets amb cor i ja se'ls posa aquí.
Se'ls apropa
el cor,
clar.
I ens abracem amb el cor, doncs... Bueno, hem d'ensenyar això, el que sentim, i posar-li noms, encara que sembli que la criatura no ens entén. Dir-li, estàs trista, carinyo, sé que ara trobes a faltar la mama, o això, a les escoles bressol, que ara han començat tantes criatures a l'escola bressol, doncs no negar aquest sentiment, no dir, no passa res, després ja et vindrà a buscar, no, sí que passa, diem, no passa res, és clar que passa, la criatura de sobte es queda sense aquella figura de referència en un lloc nou, encara que estigui una estona, després se'n va i la deixa. Per tant, està passant algo que no pot entendre. Qui ho ha d'entendre? La persona adulta que està al seu costat. Si aquesta persona li sap dir amb calma i l'acompanya, aquesta criatura comença a agafar confiança de que algú l'està mirant, l'està escoltant i li està explicant algo sobre ella. Ja ho entendrà al final.
I vaja, per acabar, perquè ara parlaves de la desconnexió, darrerament es parla molt de l'efecte perjudicial que tenen les pantalles en els més petits, especialment pel que fa a la salut emocional. De fet, segons l'OMS, la meitat dels trastorns mentals apareixen abans dels 14 anys. Que els mòbils, les pantalles, en són una de les principals causes. I en un món on sembla que tot passa pel mòbil, no? Que estem amb el mòbil constantment a la mà, com podem aconseguir que els més petits en facin doncs, això, aquest ús adequat?
Crec que el primer i el més necessari és que els propis adults siguem conscients de la bellesa de la vida offline, és a dir, de tot lo bonic que hi ha fora de les pantalles, que ho recuperem, que ho assaborim, que ho explicitem, i que els hi diguem a aquests nens i nenes que els hi fem veure, els hi encomanem, els hi mostrem a partir de la pròpia actitud. I després jo sempre dic que un dels motius millors per no mirar una pantalla, que podem dir amb un fill, amb una filla, amb un alumne, és que m'agrada veure els ulls tan bonics que tens. I si miro la pantalla no els veig, prefereixo veure't els ulls i que ens mirem els ulls. No hi ha res com mirar-se els ulls. I si estem mirant a la pantalla, no ens podem mirar els ulls.
Doncs gràcies, Eva, per mirar-me els ulls. Avui aquí un altre punt de vista.
A tu també.
Al matí a Ràdio Estel hem parlat amb l'Eva Bach, pedagoga i escriptora, autora del llibre Com cuidar la salut emocional, importantíssim, amb aquestes 100 eines per calmar les emocions difícils de la plataforma actual. Et sembla si acabem amb Bach?
Oh, i tant! I tant que sí!
Doncs vinga, Eva, gràcies, ha estat un plaer.
Gràcies des del cor, Mercè.